els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Avui aprofundim en una qüestió crucial, l'insuficient desplegament ni més ni menys que de la Llei de la Dependència. Aquesta legislació concebuda per oferir suport a les persones en situació de dependència i les seves famílies ha generat un debat persistent en la nostra societat. Tot i les bones intencions inicials, s'observa clarament una disparitat entre l'objectiu original i la pràctica actual. I volem examinar les causes d'aquest desajust i les possibles vies de millora per aquesta llei, perquè creiem que una revisió exhaustiva és necessària per garantir el benestar òptim de les persones amb aquesta situació, la de dependència. Comprendre les seves actuals insuficiències és fonamental per proposar solucions pràctiques i efectives. Ja sabeu que la nostra mirada des d'aquest humil programa és la del respecte i la dignitat de tots.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Què tal, com esteu? Bona tarda a totes i a tots. Aquest és el nou capítol ja d'aquesta temporada aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges. I tenim minuts per endavant per parlar, per conèixer, per presentar, com sempre, aquest és l'esperit del programa, persones i entitats que treballen per el tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar als qui més ho necessiten. Ja sabeu que aquest és un programa impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral. El tenim al control tècnic i qui us parla, ja en coneixeu, soc Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Doncs vinga, ens posem en marxa i per parlar, com us deia al principi, d'aquest insuficient desplegament de la Llei de la Dependència, avui hem quedat amb el professor Joan Costa i Font. Ell és catedràtic d'Economia de la Salut de la London School of Economics, que recentment va fer una sessió, si no ho tinc mal entès, al Departament de Drets Socials sobre aquesta qüestió, justament, amb molt bones reflexions i aportant molta llum. Per tant, el tenim a l'altre costat del fil telefònic, trucada via WhatsApp. Ell està a Londres, nosaltres a Barcelona, però ja el podem saludar. Bona tarda, professor.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, per participar en el nostre programa, per estar aquí a Ràdio Estel. Va, anem a posar una mica fil a l'agulla a tota la problemàtica de la Llei de la Dependència, del que s'està donant, perquè, clar, aquesta Llei de la Dependència del 2006 preveia que Estat i comunitats autònomes assumirien, atenció, el 50% del cost, no?, de les despeses de que cada pacient amb aquesta dependència reconeguda necessités. I a la pràctica el que està passant és que 20% és l'Estat i 80%, si no ho tinc mal entès, em pot corregir quan vulgui, les comunitats autònomes. Per què, Joan, aquest desequilibri?
Bueno, aquesta llei es va fer en un moment, d'alguna manera, on no hi havia cap proposta de reforma social, i llavors es va escollir la dependència com recordem l'any 2006, sí. Zapatero guanya les eleccions després d'aquells atemptats a Atocha, no? Mm. I no s'ho esperaven. De fet, totes les apostes semblava que indicaven un govern de l'oposició, no? Sí. Llavors van haver de desplegar una llei molt ràpidament i, de fet, no, al final no ha estat una llei dolenta, més aviat ha estat positiva pel sector, no? Tot i així, clar, és una llei que en aquell moment doncs, es va planificar molt ràpid i molts detalls van quedar fora, no? Llavors, aquesta és una competència autonòmica, els serveis socials, per tant, s'havia d'involucrar a les comunitats autònomes, no podia ser només una llei finançada a nivell estatal. El que passa és que, com la majoria de programes a l'arreu del món, normalment tendeixen a estar més finançats pels governs centrals que no pas pels regionals, i el que està passant aquí és al revés. Això és una cosa disfuncional, no? O sigui, en principi, un hauria de pensar que l'Estat hauria d'estar molt més present finançant, potser no en la gestió, però en el finançament d'aquest tipus de serveis. Ara, el problema de fons és que, clar, en el 2006 no es preveia quina seria la demanda d'aquests serveis, sobretot quan es generalitzessin, perquè pensem que Espanya és un país molt familiarista, on aquesta tensió normalment menys a nivells, diguem-ne, de poca intensitat la dona a la família. Llavors era molt difícil, realment, per veure quina seria la demanda. Llavors, quan es fa una dotació pressupostària, d'alguna manera l'Estat va ser, diguem-ne, massa optimista, no? I es pensaven que potser no hi havia... No hi hauria hagut una demanda tan elevada i al final el que ha resultat ser és el contrari, no? Llavors, com que aquest servei és un servei fonamentalment en mans de les comunitats autònomes, el que ha passat al final és que les comunitats autònomes són les que acaben finançant-ho per defecte. El que poden fer les comunitats autònomes és introduir copagaments. Llavors, passar part de del pagament d'aquest servei en els individus, i algunes ho fan, però moltes no. Llavors, d'alguna manera, aquesta despesa autonòmica és conseqüència d'això, del fet de que no es vol passar els copagaments perquè no tenen bon nom, no? És a dir, fer pagar la gent, encara que sigui un percentatge del cost, a vegades no és ben acceptat. I, per altra banda, l'Estat va ser optimista, potser una mica en mala fe, es podria dir, també, a l'hora de planificar aquests serveis. És a dir... Sí.
No, t'anava a demanar perquè justament m'ha cridat l'atenció això de mala... Bueno, ja sabem que en política és una mica tejemaneje i todo vale i tal, però jo interpreto que aquesta llei es venia com una cosa molt, molt bona amb llum i color per guanyar vots o per guanyar el que sigui, pactes o el que sigui, i després en el fons sabien que no podrien arribar a tant.
Clar, però el tema és que la política funciona en períodes de 4 anys. Llavors tu dius que serà molt bona, i serà molt bona, efectivament, en els propers anys. El que passa és que hi haurà una crisi d'aquesta llei, d'alguna manera, a 10 o 15 anys. I això no és únic d'Espanya, és a dir, ha passat a Alemanya. A Alemanya van fer una llei l'any 94 i la van haver de reformar el 2008. Perquè no hi havia prou diners, perquè s'havia fet una mica com Espanya, una mica optimista. El que passa és que en el cas alemany, com que es finança amb prestacions de la Seguretat Social, en vez d'amb impostos, llavors no van tenir més remei que fer una reforma. A Espanya, com que es financia amb impostos, i els impostos són discrecionals, d'alguna manera, per part dels governs, no? És a dir, un govern pot pujar o baixar el tipus impositiu, d'aquells impostos que estan transferits, per exemple, doncs això d'alguna manera passa la pilota a les comunitats autònomes. Una mica l'argument del que està passant ara és que l'Estat ha passat la pilota, li ha passat la culpa, d'alguna manera, de tots els problemes de les comunitats autònomes i espera que ho solucionin.
No, que sí, s'explica perfectament. O sigui, ara entrarem en més qüestions, però, clar, ara m'explicava que Alemanya, als 2 anys de treure aquesta llei, es va haver de reformar. Ha de passar el mateix en Espanya, o ja ha passat, o com tenim aquesta situació?
Clar, és a dir, a Alemanya s'ha de fer, és diferent perquè, clar, hi ha una financiació amb un model de seguretat social, és a dir, és com un contracte, no? Llavors, governi qui governi, tu tens uns drets perquè tu has pagat unes prestacions. En el cas espanyol, no, es financia amb impostos, i això vol dir que tu pagues uns impostos que genèricament van a finançar moltes coses, entre elles també la dependència, però també financia la sanitat, l'educació... Llavors, això té avantatges perquè és molt flexible, i ara el desavantatge principal és que polititza el sistema. Ja. I llavors, això vol dir que depenent de qui governi, doncs pot fer una cosa o una altra. I com que les comunitats autònomes mai sempre estan sota el mateix color polític, per sort, perquè així sempre hi ha com un que controla l'altre, no? Però una de les conseqüències és que normalment uns governs, doncs, segurament el que no volen és desplegar totalment la proposta d'un altre govern, no? Perquè aquesta llei va ser una llei del PSOE, el govern del PP segurament no vol desplegar molt aquesta llei, perquè en el fons els mèrits se'ls enduria al govern que la va desenvolupar. Clar. I aquest govern que la va desenvolupar, quan dic que va tenir una certa mala fe, és perquè no va preveure, d'acord, que aquesta demanda creixeria molt més, i com que va dir això és un problema d'aquí 10 anys, ja ho solucionaran d'aquí 10 anys. Ja. I això és inevitable, no?
Bueno, clar, és que al final és així, és complicat, i estava pensant, és com la llei d'educació, arriba un govern i porta una reforma a la llei educativa, i arriba un altre i cada 2 per 3 reformes. Una altra qüestió, les llistes d'espera per valorar el grau i assignar els recursos, la veritat és que són insostenibles. A més, jo he tingut contacte, no?, amb aquestes llistes d'espera, i és molt desesperant. Calen més recursos, Joan?
Clar, aquí el que tenim és que, bueno, aquesta llista d'espera és conseqüència de que no es va desplegar la llei immediatament, sinó que es va fer d'una forma molt progressiva. Al principi només es donava servei a la gent, diguem-ne, que era molt dependent, i doncs hi havia gent que tenia dependència que no rebia ajudes perquè no era prou dependent, i sortia, crec recordar, una portada d'un diari d'una persona de 100 anys que se li va denegar la llei de dependència, se li va denegar l'ajuda a la dependència perquè no era prou dependent. Ja. Val? És a dir, això al principi. Clar, llavors això va generar que tota la gent que era moderadament dependent o que era poc dependent, doncs es posés a la cua, no? És a dir, esperant que la seva dependència pues, evolucionés a pitjor per poder rebre l'ajuda, no?
Sí, sí.
I això va generar com una bola, com una mena de bola de neu, que alhora, amb els recursos limitats, vol dir que no hi ha prou inspectors, segurament, per inspeccionar tota aquesta gent. No hi ha prou recursos, d'alguna manera, per fer això. Ara, per altra banda, també algú podria pensar que pot haver una certa mala fe per part dels comunitats autònomes.
Sí.
I és que, com que no tenen prou recursos, utilitzen aquesta llista d'espera una forma per evitar l'accés, diguem-ne, d'utilització del servei, no? És a dir, com que no hi ha, com que en principi és un servei universal, és a dir, no pots posar barreres, diguem-ne, econòmiques a l'accés al servei, sí. El que sí que pots fer és retardar, diguem-ne, l'accés al servei i, per tant, el pagament per part de les comunitats autònomes d'aquest servei, no? Uh-huh. O sigui, les llistes d'espera d'alguna manera beneficien financerament a les comunitats autònomes, encara que els individus, doncs, evidentment, es veuen perjudicats, no?
Sí.
I això és una conseqüència una mica de l'infrafinançament, del fet de que, com que no hi ha prou recursos en el sistema, doncs es busquen mecanismes de racionament.
Clar.
I el temps és un mecanisme de racionament com un altre, com podria ser el preu, no?
Clar.
Però no podem tocar el preu, no? Perquè és un sistema universal. Hem dit que és universal, llavors hem de buscar altres mecanismes.
Perfecte. I aquesta és la pregunta que jo volia formular ara. Com es pot finançar aquest sistema? Quines vies d'aigua en la fiscalitat caldria resoldre per sortir d'aquest pou?
Clar, això, home, el que es podria fer és intentar buscar si els copagaments que hi ha en diguem-ne, establerts, no?
Sí.
Doncs són els justos, no? Si hi ha alguna possibilitat, diguem-ne, de millorar-los, no? No estic dient de finançar això, de passar la pilota a les persones, eh? Mm. El que estic dient és veure si tothom paga la part que li correspon, no? I després, el que es pot fer, evidentment, és buscar la manera de treure recursos o d'assignar recursos d'alguns impostos que potser haurien de desaparèixer, segurament, com l'impost de successions i donacions, que és un impost que a principi s'està plantejant d'eliminar-lo. Moltes comunitats autònomes l'han eliminat perquè, al final, la gent amb més recursos no acaba pagant. Llavors, acaba sent un sistema de redistribució entre la classe mitja, no? Llavors, si aquest sistema, si aquest impost es legislés bé, podria ser un impost que es dediqués a finançar la dependència, aquest impost de successions i donacions, perquè és un impost que es paga al final de la vida una mica el que estàs pagant és tots aquests serveis que t'han estat durant fins que et mores, no?
Mm.
És a dir, tindria sentit, seria un impost que més o menys faria la seva funció en tant que impost, en tant que preu públic, d'alguna manera, d'un servei, no?
Mm.
El que passa és que aquest impost, moltes comunitats autònomes l'han mig eliminat perquè no és molt, o sigui, no té massa popularitat, no?
Mm.
I llavors això el que fa és que, clar, no tenim un impost específic per finançar això. No, és molt difícil crear nous impostos i l'únic que podríem fer seria, per exemple, dedicar un, que seria aquest que comentava, específicament a això, no? L'altra opció, evidentment, seria augmentar el tipus de la renta, que ja és molt alt,
sí.
I tampoc seria massa popular, no? I evidentment, l'altra opció seria, doncs, desenvolupar el paper del sector privat, d'assegurances privades, etcètera,
sí, sí, sí.
No? Però això és una mica, doncs, encara menys popular, diguem-ne, que els copagaments, no?
Sí. Una de les queixes recurrents és que els tràmits per arribar a aquest reconeixement de dependència són molt feixucs. Això, hi hauria manera d'alleugerir-lo?
Sí, però com deia abans, clar, si ho alleugereixes, el que acaba passant és que hi haurà molta més gent que accedirà a aquests serveis i això augmentarà la despesa de les comunitats autònomes, que ja és limitada, no?
Sí.
Llavors, si s'alleugerís aquestes llistes, això hauria d'implicar, doncs, nou finançament o augment del finançament per part, ja sigui de l'Estat o de les pròpies comunitats autònomes, no?
Sí.
Llavors, la forma d'alleugerir-ho és, senzillament, doncs ampliar més diguem-ne, individus que tramitin aquestes sol·licituds, que facin els tests de les proves de necessitat, no? que certifiquin que una persona, doncs, té, doncs, una alta dependència o el que sigui, no? I clar, tot això implica recursos, no? I si un mira aquests departaments, no només a Catalunya, sinó a tot arreu, són departaments que estan molt poc finançats. Vull dir, a Anglaterra això ho porten als ajuntaments.
Sí.
I actualment estan augmentant els impostos locals per finançar això i no saben com fer-ho. És a dir, això és un problema general, eh?
Doncs mira, em fa una assistència al peu perquè també volia demanar-li si hi ha bones pràctiques en altres països i si podríem d'alguna manera fixar-nos en com fer les coses o portar-nos alguna cosa cap aquí.
Clar, és a dir, mira, països que ho tinguin solucionat en el sentit de que l'Estat ho pagui tot, això no existeix, no? El que hi ha és països on hi ha un sistema de contracte, un sistema de seguretat social, per exemple, on hi ha un contracte entre tu i una entitat que és una asseguradora, que et garanteix un servei, no? Llavors aquí no, d'alguna manera, si no, si hi ha llistes d'espera o si aquesta entitat no t'ofereix el servei, el pots denunciar, igual que podries denunciar una empresa privada si no et fa el servei, no? Si no et dona el servei. És a dir, el model d'alguna manera alemany seria un model, per exemple, a seguir, o el model, per exemple, japonès o coreà, no? Particularment el japonès seria. Però clar, són models que el que acaben portant és un augment molt considerable de despesa pública. Per exemple, en el cas alemany, el que van fer va ser que la gent que no tenia fills doncs pagava molt més per dependència, perquè com que són gent que no tindran cuidadors informals a casa, doncs llavors havien de pagar, doncs, no sé si mig punt més, entre ell i l'empleador, a la Seguretat Social, no?, per finançar la dependència. No? Aquest és un tema també important. No? El que no sabem és com els fills reaccionaran, que són els cuidadors informals per defecte, no?
Sí.
A l'existència d'aquests serveis, no? Si el que fa aquest servei és substituir, diguem-ne, un cuidador pagat per la Generalitat per un cuidador informal, no sabem com això anirà, no? Particularment el sud d'Europa és diferent que el nord d'Europa, també, en aquest sentit.
Mira, ja per acabar, que se'ns escapa el temps, però ara parlaves, no?, de com els fills reaccionaran, com gestionaran aquesta realitat. La realitat és que els càlculs dels experts és que al 2050 tindrem un 25% de població més gran, 25% de població més gran de 65 anys. Això s'està preveient i afrontant per part dels responsables polítics?
Sí, el que passa és que aquesta dada té poc interès. O sigui, el que és important és en quin estat de salut estan aquesta gent. O sigui, si una persona té 65 anys però està igual de bé que una persona de 80 anys ara, no? Doncs això no seria un problema. El problema és que hi ha molta incertesa en respecte a la necessitat de serveis de dependència d'aquesta gent. Si ara estem invertint, i aquest és un dels grans temes, no? O sigui, salut i dependència hauria de ser vista com la mateixa competència, perquè en el fons, si volem evitar la dependència, el que hem de fer és invertir en estils de vida als anys 40, bueno, quan un individu té 40 o 50 anys. No?
Sí.
És a dir, si els individus, quan tenen 40 o 50 anys, tenen obesitat o sobrepès, tenen una alta probabilitat de ser individus dependents quan en tenen 80. No?
Okay.
Llavors, això no s'està preveient. Els models que s'estan fent són molt, diguem-ne, a curt termini. No? És a dir, llavors s'ha de veure la dependència com una cosa molt més àmplia. Molts països ja estan directament integrant-la dintre del que és el sistema sanitari. No? És una prestació més. I una mica, si hi ha molta prestació de dependència, és una manifestació d'un error, no? D'una certa fallada del sistema sanitari i dels sistemes, diguem-ne, de prevenció, no? De que hi ha masses individus que es troben en una situació que potser es podia haver previst si doncs haguéssim adoptat uns altres estils de vida, no? I aquí podríem parlar d'obesitat, de diabetis, etcètera, etcètera, no?
Sí. El professor Joan Costa i Font és catedràtic d'Economia de la Salut de la London School of Economics. En aquest cas, ens ha parlat, ha entrat en directe des de Londres per parlar-nos, per donar-nos una mica de llum sobre aquest insuficient desplegament de la llei de la dependència i, com veiem, no la considera dolenta, però hi ha moltes coses a endreçar i a millorar perquè funcione de la millor manera possible. Professor Joan Costa, mil gràcies per estar aquí a Ràdio Estel, per les seves explicacions i que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Te protegeré de los miedos a la hipocondría, de los trastornos que desde hoy encontrarás por esta vía, de las injusticias y las mentiras de tu tiempo, de los fracasos que por tu talante fácilmente atraerás. Te aliviaré del dolor y de tus cambios de humor, de la obsesión que hay en tus manías. Superaré las corrientes gravitacionales, el espacio y la luz, y envejecer no podrás.
Aquest deliciós i delicadíssim tema és el cuidado del grandíssim Franco Battiato. El cantautor italià va composar aquesta peça on transmet el seu desig de cuidar a la persona estimada per sobre de tot i de la millor manera. Un tema que encaixa molt i molt bé amb tot el que hem parlat avui. Amb ell us deixem i tanquem aquest capítol d'Àngels, la mirada social, la mirada real. Feu el favor de passar bona setmana. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Vagava por los campos de Tennessee, como había llegado, no sé, no hay flores blancas para mí. más veloces que águilas mis sueños atraviesan el mar.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Te donaré sobre todo el silencio y la paciencia. Recorreremos unidos las vías que llevan a la esencia. Y perfumes de amor embriagarán nuestros cuerpos. La bonanza de agosto no calmará nuestro ardor. Tejeré tus cabellos como trenzo mi canto. Conozco las leyes del mundo y te las regalaré. Superaré las corrientes gravitacionales. El espacio y la luz envejecer no podrás. Te salvaré de cada melancolía, porque eres un ser especial. Y yo siempre te cuidaré. Yo sí, siempre te cuidaré.
Àngels,
un podcast de Ràdio Estat
amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.